Experiències de la vida. Un programa setmanal d'entrevistes, medicina i salut, oficis diversos, aficions variades. També ens visitaran persones de diversos llocs del món, però que viuen i treballen amb nosaltres, que ens explicaran què els fa tan interessants. Ens acompanyaran empresaris, esportistes variats, metges i sanitaris, escriptors, artistes i moltes més personalitats. Idea, guió i presentació amb Josep Maria Claravall. Això és Experiències de la vida.
Benvinguts, amics, a un nou programa d'Experiències de la vida, i amb aquesta música tan interessant i tan bonica és d'una de les concertistes més importants del país, la senyoreta Íngrid Cosió, que molt amablement ha vingut des de Terrassa aquí amb nosaltres per fer una entrevista. Com que el tema que ens ocupa avui és de música clàssica, jo n'estava apoyant amb una persona que en sap molt, que és d'aquí a Valls, que és el senyor Roman Galimany, que és president dels Amics de la Música, i a més ha fet molts programes de ràdio dedicats a la música clàssica. Benvinguts, Íngrid, benvingut, senyor Roman Galimany.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Bueno, en primer lloc, farem una pregunta cada vegada al senyor Roman Galimany, un altre la faré jo, i anem combinant, i llavors ho repartim en música. Llavors, jo només volia fer una primera presentació. Jo sé que has estat 25 anys vivint a Londres, a Anglaterra, fent molts concerts allí, i llavors sé que has anat arreu del món. Podries dir en quines ciutats has actuat i com ha sigut que has anat a aquestes ciutats tan importants, perquè hi ha ciutats tan importants com Hong Kong, com Mèxic. Digue'ns totes les ciutats i com ha sigut tot això.
Bueno, no et podré dir totes les ciutats perquè realment són moltes, però perquè tinguis una idea, doncs a Anglaterra potser he tocat a més de 50 ciutats i pobles. Bueno, el que és el Regne Unit, diguéssim. A Catalunya també he tocat bastant. He tocat pràcticament a tot Sud-amèrica, a Nord-amèrica també, a el que és Estats Units, Mèxic, Guatemala. No sé, t'hauria d'anomenar tots els països. Pràcticament tots els països.
Brasil, Paraguai, Uruguai, Guatemala, Mèxic, Estats Units, Hong Kong, Rússia, i he actuat també al Teatre Principal de Guanajuato, a Mèxic, a Casal del Mig de Barcelona, a Treu de Barcelona, la Filarmònica Hall en Rússia i entre altres molts llocs.
Sí, ha sigut, la veritat que ha sigut en molts teatres, a moltes esglésies també, a molts llocs que es fa música, i és una mica complicat ja quan portes tants llocs en recordar-te'n, no? Te'n recordes de, si et diuen, doncs vas tocar a tal lloc, llavors te'n recordes, potser sí que te'n recordes, però és complicat.
La senyora Ingrid Cosió és llicenciada en piano per la Universitat, té un nom anglès, no sé si ho pronuncia bé, Guildhall del Sol, of Music and Drama de Londres, i té més especialista en música espanyola, Acadèmia de Granados Marcel de Barcelona. En fi, aquí hi ha d'un pas al meu company, el senyor Roman Galimany, que li faci la primera pregunta.
Mira, et vas formar a l'Acadèmia Marcel, que ha estat el lloc on hi ha hagut uns grans pianistes com la Rosa Sabater, Alicia de la Rocha, passat gent allà molt important, i la fama d'aquesta acadèmia és important en quant a la formació que han tingut molts pianistes. I a més, durant tots aquests anys has guanyat molts premis, has actuat molt, però això té un començament. Tu com recordes la teva infantesa d'estudiant i la teva joventut? Vas tenir que dedicar-t'hi molt, emplear-hi molt temps, i aquesta de decisió de ser pianista, de donar la vida consagrada al piano, com recordes els teus començaments? La vas prendre tu, aquesta decisió, de petita?
Sí,
o jo... van encaminar perquè dediquessis al piano?
Mira, jo penso que vaig demanar per anar a fer classes de música.
Quants anys tenies?
Tenia 5 anys. Llavors, a mi em va encantar. Vaig anar amb els meus pares, em van dur un concert que feien després de la missa, en una església, i em va encantar. Vaig sortir d'allà com encantada. I, bueno, vaig demanar per anar a fer classes de música i, bueno, vaig començar com tothom, als 5 anys, vaig començar a fer solfeig i després vaig començar a fer piano. I em va agradar molt el piano com a instrument. I d'aquí, doncs, com ha estat la meva joventut? Doncs, bueno, és complicat. Al principi, t'haig de dir que a mi sempre m'ha agradat molt tocar el piano, que això és la base. O sigui, agradar-te una cosa molt, doncs ja t'agrada i emplees molt temps. Llavors, arriba un punt, jo crec que el punt més complicat amb tothom és a l'adolescència, quan has de combinar els estudis de batxillerat i els estudis de musicals, doncs per poder-los combinar correctament. Jo vaig fer el batxillerat musical a Badalona, que en aquell moment només es feia a Badalona, per tant, en certa manera, doncs em vaig sentir ajudada per poder combinar les dues coses en aquell moment, no? Que és molt important perquè és una edat que s'ha d'estudiar, perquè ja als 18 anys doncs, ja vaig marxar a Londres per continuar estudis superiors. I bueno, jo és que la disfruto molt amb el piano, és que és la base.
Sí, sí, molt bé. I vas haver de sacrificar moltes coses per dedicar-te al piano?
Jo t'haig de dir que quan amb la meva infantesa, no. O sigui, jo feia moltes coses com una persona normal, doncs anava a esquiar els caps de setmana, feia esport, també jugava a tennis, vull dir, feia el que fa una persona, anava al col·legi, també vaig anar un temps a classes de ballet, vull dir que feia altres coses, a més del col·legi, no? Que és veritat que jo em passava molts caps de setmana estudiant a casa per poder tirar endavant el piano, sobretot quan era adolescent, doncs és quan es comença a notar doncs, que més doncs, que has de donar prioritat a una cosa o una altra, però jo ja ho tenia decidit que volia ser pianista.
Molt bé.
Llavors, si ja ho tens decidit, doncs ja saps per on vas.
Sí, sí, sí.
El nostre company Roman comentava que havies gaudit de diferents premis. Podries dir quins premis has tingut?
Bueno, és que no ho sé...
Ens tutegem perquè ens ha dit al començament l'Ingrid que ens tutegem, eh? No és perquè no siguem educats.
M'han donat un premi per el mèrit artístic, que això m'ho van donar per una gira que vaig fer de Mèxic a Guatemala, que és l'any 2002. M'han donat un premi per...
Perdó, aquest premi, qui te'l va donar, aquest premi?
A l'Institut de Cultura, crec que de Campeche.
Molt bé.
Que el Campeche és un estat de Mèxic.
Molt bé.
Sí, doncs... Bueno, i m'han donat alguna beca, també.
Ves el segon... Anaves a comentar segon i t'he tallat jo.
No, bueno, sí, un segon premi que em van donar una beca d'estudis per anar a la Guildhall, justament... I no sé, ara no em ve al cap.
No, és igual. Ella és professora de piano de nens a partir de 2 anys, que tinc apuntat aquí, que han tingut diferents premis els seus alumnes.
Sí.
Exàmens, aquí hi ha una frase que diu A, B, R, S, M.
L'ABRSM doncs, són els exàmens que fan la Royal Academy i el Royal College of Music de Londres, que són uns exàmens que són internacionals, i doncs es fan per tot el món, llavors qualsevol persona es pot apuntar i el que tenen de bo és que hi ha gent doncs, que per motius de feina o per altres motius doncs, han de canviar de país, doncs pots continuar els teus estudis musicals sense haver de convalidar-los o sense d'allò. Llavors, doncs, jo faig que els meus alumnes, doncs, els que volen, alguns, la majoria no volen, però els que volen, doncs, puguin fer aquests exàmens i els apunto i d'allò. Faig classes a partir de 2 anys, però clar, aquesta edat és una edat molt jovenet, aquesta edat doncs, necessites molt el suport dels pares i hi ha diversos factors per poder tirar endavant una educació musical a una edat tan petit, quan són tan petits.
Abans de passar a la pregunta propera del senyor Romany Alemany, voldria que la gent sapiés que ella fa les classes en tres idiomes, en anglès, en castellà i català. O sigui que les persones o els nens que té allí aprenen a més idiomes. Passi al senyor Alemany la pregunta propera.
Sí, mira, els músics i sobretot els pianistes, quan ja esteu en aquest nivell professional, es passeu sols moltes hores, no? Per treballar, sí. I per estudiar, per viatjar, no?
Sí, és veritat.
Com
sí,
ho portes, sí. Això?
Bueno, jo intento, quan toco a Catalunya, sobretot, que m'acompanyi algú, quan estava a Londres, doncs, anava sola, doncs ho porto bé, ho porto perfecte, vull dir, ja m'hi he acostumat, és una cosa que jo accepto que és així, que em vaig donar compte que era així, i ja m'hi he acostumat i bueno, és, al final és una feina, no? Si anava a fer un concert és una feina, doncs, no sé, has d'acceptar que no pots, sí, anar-hi acompanyat.
Sí, sí, bueno, tens moltes hores d'estudi, no? I de,
sí,
de treball, de mantenir la tècnica, sí, preparar concerts, no?
Sí, sí, tinc moltes hores jo sola, llavors el que faig és que perquè no sigui sempre així, doncs surto amb els amics, tinc molts amics, tinc sort en aquest sentit, que tinc molts amics i segurament tots escoltaran l'entrevista, i els hi feia molta il·lusió que vingués a fer l'entrevista.
Te sentiran i... arreu del món, ja ho saps,
sí,
això, no?
Sí, sí. I tinc molta sort en aquest sentit, no? De tenir gent al voltant, doncs, que puc sortir, que puc parlar amb ells, que puc comunicar-me, i això crec que és molt important si estàs moltes hores sol, tal com tu dius.
Sí, sí, sí.
Que no, no pot ser d'altra manera,
sí, sí.
És així i ho has d'acceptar que...
sí, sí. I a aquesta alçada teva ja tens un horari fixe d'estudi per preparar, tens un horari,
sí,
de quantes hores al dia hi dediques a la preparació d'un concert per mantenir la teva tècnica i la teva familiaritat amb el piano?
De dilluns a divendres tots els dematins fins al migdia, fins a les dues.
Des de les 9 posem... a les 2?
Sí, per exemple. Llavors, els caps de setmana, doncs, m'ho prenc més en calma i vaig fent. Es podria dir que m'hi passo tot el dia, el cap de setmana. Surto, faig coses, faig altres coses entremig o d'allò, però vaig fent durant el dia.
A les tardes has de fer classes, no?
Sí, faig classes a les tardes.
I els concerts que acostumen a ser sempre els caps de setmana o també són uns 15 dies?
Intento que siguin els caps de setmana, per tema de que em va millor, no? Però no, últimament justament ha sigut bastant que he tingut... hi va haver-hi aquests 3 mesos últims, per exemple, van ser molt en dimecres. I no sé, mira, va ser una coincidència que van ser en dimecres, tenia concert i havia d'agafar l'avió el dimarts i tornava el dijous. I va ser així.
A quins països valoren més la teva música o a quins països tens més seguidors?
Jo crec que... és que no controlo molt. A veure, jo crec que la Gran Bretanya segurament, perquè és allò on he tocat més, és allò on... però en un lloc que... bueno, doncs probablement a Mèxic, perquè és un lloc que jo he anat diverses vegades a tocar i he anat tocat a les principals universitats, a sales molt importants, a molts llocs de Mèxic, i probablement és el lloc que em coneixen més. Llavors puntualment he tocat altres llocs, però potser aquests dos llocs són, és on em coneixen més, sí.
Molt bé. I tu coneixes el pianista Joaquín Achúcar?
Saps jo qui és,
no?
Vaig tenir...
bueno, no perquè el coneixes personalment, però sí que saps qui és, no?
Sí, i tant. Vaig tenir el privilegi, sí, perquè això és un privilegi, doncs, poder rebre classes d'ell.
Sí.
Va ser en el curs de Torroella de Montgrí, que vaig dir, bueno, ho provo perquè és supercomplicat entrar a fer classes amb el Joaquín Achúcarro, amb aquest senyor. Vull dir, és re complicat perquè potser s'hi presenten 50 persones per poder fer classes amb ell i escolleix, en aquest cas l'any que hi vaig ser jo va escollir 9 persones, o sigui, em podia haver escollit 10 i em va escollir 9 i jo vaig ser una d'elles. Llavors és un privilegi, és un fantàstic.
És un dels grans pianistes que tenim actualment aquí.
Exacte.
Sí, sí. Ell diu, té una frase que me la vaig apuntar, que diu que la música té un major percentatge de transpiració, de treball, que d'inspiració. Què opines tu d'això?
Sí, o sigui, hi ha molta part de treball. Això és totalment correcte. I d'experiència. Treball i experiència.
Sí.
És totalment correcte.
Molt bé. I, bueno, no sé si vols preguntar.
Bueno, anem a combinar les preguntes. Jo voldria preguntar-te quin compositor admires més.
Jo és que no admiro algú particularment, però m'agrada la gent per diferents motius. M'agrada els compositors per diferents motius. Llavors, ara, per exemple, ara estic preparant un programa que, bueno, jo quan preparo un programa, doncs, primer miro obres que a mi m'agradin, que connectin amb mi, que em diguin alguna cosa. I llavors, miro també que connectin amb el públic. Això és una part molt important, que connectin amb el públic actual. Que no siguin peces que la gent no hi trobin res, saps què vull dir? Han de ser, jo crec que potser la música clàssica de vegades és una mica que no es mira aquest. Potser a Anglaterra, que jo he estat formada a Anglaterra, doncs es mira molt el tema aquest de que la música connecti amb el públic, que sigui una música que agradi i que connecti. És importantíssim, jo crec. Perquè si no passa que la gent diu no, això no ens agrada, o i seria que potser la música clàssica de vegades és una mica massa elitista amb el sentit del coneixement, de conèixer i de... No sé si m'entens.
Sí, passa que el públic el que vol moltes vegades és sentir coses que coneix, no?
Sí.
Música que ja coneix i sentir-la perquè el record que tenen, no? Els agrada molt això, no? I he vist que tens aquí en el CD.
Sí, hem de dir que ella està presentant en exclusiva aquí el CD que volia que digués per comprar-lo com ho han de fer.
Doncs online.
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 Per Amazon, potser?
Bueno, iTunes, hi ha diverses plataformes.
Val.
Que poden comprar-lo, encara no està activada, però d'aquí una setmana o dues ja es pot comprar.
No obstant, si tenen algun dubte, ella està al Facebook amb dos perfils i poden preguntar el que sigui. Eh?
Sí.
Ho diria, senyor Urban.
Sí, no, jo he vist aquí, quan he vist el disc que tenies del Pare Soler.
Sí.
No? Llavors, la música ja saps, és molt diferent de la barroca, clàssica, romàntica, postromàntica, nacionalista, no? Hi ha molts estils diferents, no?
Sí.
Llavors, clar, és una mica complicat, no? Per exemple, hi ha grans intèrprets, no? Però jo, quan vull sentir Mozart, doncs agafo la Maria Jou Pires, per exemple, no? O quan vull sentir Chopin, agafo el Claudio Arrau. Bueno, hi ha uns que s'identifiquen més amb alguns compositors, no? Tu com ho portes, això? Tu, què et sents més a gust? Amb el barroc, amb el clàssic, amb el romàntic, amb el postromàntic, Rachmaninoff, els nacionalistes, com és ara Montpou, Montsalvatge, el Benis...
Bueno, he tocat pràcticament tots els compositors que has dit. em sento còmode amb... Jo, com confecciono els programes, primera que miro que hi hagi diversos estils. O sigui, diverses èpoques.
Sí.
Llavors, miro el caràcter de la peça, miro les tonalitats per les quals passa. O sigui, miro totes unes coses perquè el programa lligui, tingui una connexió entre si, no? I que siguin peces, doncs, que siguin conegudes, que no tocar una cosa desconeguda, perquè... doncs la gent no hi connecta i és trist que, vull dir, la gent va per el que jo he vist, la gent va anar a disfrutar amb un concert. I així ho veig jo.
En els teus concerts acostumes a posar obres així com les que has posat aquí en el CD, o obres llargues també?
Per sí, exemple, obres llargues.
Sonata, i la sonata pòstuma de Schubert, o, sí, o una sonata de la Tempestat de Beethoven, o sonates d'aquest tipus que sí, realment omplen molt un programa, no?
Sí, per exemple, feia un programa en el qual doncs, tocava la sonata en si bemoll de Schubert, la pòstuma, sí, que és molt coneguda aquesta peça, per exemple.
I molt complicada.
I molt complicada. Feia la primera part, i llavors la segona part feia música espanyola. Feia la Manuel de Falla, feia les quatre peces espanyoles i la fantasia bètica, per exemple. I és un programa que combina els dos, són dos contrastos, sí, no sé si sí, què et vull dir. Sí, és, molt, és un contrast, jo crec que és molt interessant aquest contrast.
Sí.
O sigui que sempre intento posar, a veure, començar amb unes peces curtes, continuar amb una sonata, ja sigui de Beethoven, Schubert, Schumann, compositors alemanys principalment, i llavors fer una segona part de música espanyola o música catalana. He tocat Montsalvatge, Granados, Albéniz, Falla, no, Soler ho faria més aviat a la primera part, per exemple, però aquests compositors doncs, els he tocat bastant. Vaig fer, quan era el seu moment, l'homenatge a l'Albéniz, vaig fer la Suite Ibèria, no sencera, però feia un programa que hi havia una suite francesa de Bach, Schumann, la segona sonata, i segona part, sis peces d'Ibèria d'Albéniz, per exemple.
Sí.
Per exemple, el primer llibre,
sí,
i llavors Triana i el Baicín.
Molt bé.
Ah, i el Polo, clar. Triant el Vecín i el Polo.
Sí. Molt bé. I llavors, tu, després d'aquests anys que portes de carrera i tot plegat això, per exemple, si tant com Chopin o Schumann han sigut habituals en tu, aquests autors, o...?
Et diria que Chopin no tant. Tampoc no és habitual que em sentis a tocar coses com Rachmaninoff. No... No sé, jo la música de Rachmaninoff l'entenc, jo crec que l'entenc, però no... És que hi ha gent que la toca tan bé que...
Sí.
Que hi ha gent russa que... Vull dir, ho deixo per ells, una mica per ells, que,
sí,
que ho facin.
Llavors, tu creus que tant Chopin com Schumann són més adequats per un intèrpret jove o per un intèrpret ja amb una experiència que pots tindre després d'uns anys de, com ja comences a pots tindre tu, no?, d'experiència, el notes diferent una interpretació de joventut o una interpretació ja d'anys d'experiència com a intèrpret?
Sí, és clar. En general, una persona jove doncs, farà una interpretació més tècnica, jo crec. Llavors, a mesura que vas aprenent amb l'experiència, amb tot, doncs, i madurant més com a persona, com...
Hi ha més sentiment.
Sí, hi ha més sentiment, hi ha més... entens més el que estàs tocant, perquè fa més anys que ho estàs fent. Llavors, tot ajuda a comprendre-ho i, per tant, a transmitir-ho.
Sí, molt bé. Has fet sempre concert sola o has fet algú amb orquestra o,
sí,
o no, amb quartets o tercets?
Jo no, pràcticament no faig cambra, no m'hi he dedicat a fer concerts de música de cambra, sinó que toco pràcticament sempre, faig recitals de piano sol i ocasionalment he tocat amb orquestra, bastant ocasionalment.
Has fet algun concert de piano i orquestra?
Sí, 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 he tocat diversos concerts, he tocat el número 2 de Chopin, concert per piano i orquestra número 2 de Chopin, la Rapsòdia Simfònica de Joaquín Turina, el concert de Mozart número 23, diverses vegades, o sigui que he anat fent coses, però no és el que jo faig més, el que faig més són recitals.
Molt bé.
Abans de fer un intermig musical, jo voldria saber si la Ingrid ha compost algun tema propi o té previst compondre temes propis?
Mira, jo el de la composició ho tinc molt, molt abandonat perquè la composició és com una altra feina. O sigui, a la composició t'hi has de, jo crec que t'hi has de posar com jo m'hi estic posant com a pianista. M'hi hauria de dedicar moltes hores per composar, per realment composar. Llavors, no... tinc algun tema meu, però és allò que no ho toco en públic ni...
I també et manca temps perquè estàs molt enfanyada sempre.
Sí, això ho has notat, no?
Perquè ella ja fa molt de temps que vaig demanar que vingués aquí per la seva gent, que la tenia molt plena, efectivament. Fem una paradeta musical escoltant la música d'Ingrid Cosidó, i així que la gent vagi a conèixer la música per tindre el CD i comprar-lo quan vulguin. Ingrid, aquesta cançó tan dolça, es podries dir el títol?
Doncs és de Johannes Brahms, és l'intermezzo opus 117, número 1.
Perfecte. Jo li segueixo les preguntes al meu company entès, que és el Joan Galimany, que per cert ens estava explicant en micròfon tancat, que ha estat a Filadèlfia, Estats Units, per escoltar concerts. Podries ampliar en dos minuts això que ens comentava ara?
Bueno, res, és una cosa molt particular i no afecta a la Ingrid, però vaig estar demà fa un any a Filadèlfia al Festival Rachmaninoff, tots els concerts de Rachmaninoff, de piano i orquestra, i bueno, superinteressant, no? Ganes de tornar-hi.
Molt bé. Podríem parlar, senyor Urbán Galimany, de l'orgue de Valls, i li comenta a la Ingrid aquest orgue que diuen que serà el que té els tubs més alts, i si ve ella, si es veuria en cor de tocar a l'orgue de Valls.
Bueno, ara la Ingrid potser no ho sap, però aquí vaig ara volen construir un orgue a l'Ingrid de Sant Joan, un orgue que va ser destruïda l'any 36, i ara la volen reconstruir, una altra orgue nova, no? I llavors ho fan per subscripció popular i de les entitats, i bueno, han fet un estil, un disseny que representa pues, a tres torres que representen els castells, va, que és una relació de simbolisme i tal, no? Llavors, bueno, tu com a... ets organista també, des de pianista?
No, jo no sóc organista, no sé tocar l'orgue.
És diferent, però... tocar sí. L'orgue del piano, no?
Sí, és diferent, diferent, és molt diferent, sí. Bastant diferent.
Però t'hi podries adaptar si t'ho demanessin en un moment determinat?
Potser... Sí, que m'hi podria adaptar. El que passa que no ho he fet mai. No ho he fet mai, no.
Ja t'he de fer el piano, no?
Sí. Ho trobo molt interessant que hagin fet això de l'orgue, no? Perquè espero que doncs, hi hagi molta música i molta gent ho vagi a escoltar.
Exacte.
I que la gent disfruti.
Sí, no, és, tu el que sigui fer música és important perquè és la millor teràpia que hi ha.
Sí,
música,
absolutament.
Eh? Sí.
Tant el meu company Roman i com la Ingrid, jo voldria que fessi un comentari sobre la gran pianista Rosa Sabater, que fa molt poc se li ha fet un homenatge a Valls.
Sí. Bueno, ella, l'Ingrid, és molt jove i segurament que no la va arreplegar la Rosa Sabater. La Rosa Sabater era una pianista extraordinària, tenia antecedents musicals, familiars. El pare va ser 40 anys director de l'Orquestra del Liceu, la mare era professora de cant i ella va estudiar a l'Acadèmia Marshall. Va ser una gran pianista i era professora a l'Acadèmia de Friburg, a Alemanya, i va morir d'un accident d'aviació. Traslladant-se de París a Colòmbia, que anava a fer uns concerts a una gira per Colòmbia, feia escala amb la companyia Bianco a Madrid, i abans d'arribar a Madrid va tindre un accident i va morir allà el novembre de 1983. Jo li tinc molt d'afecte perquè quan jo començava a escoltar música als 12 anys, 13 anys, 14 anys, que ho escoltàvem per ràdio perquè érem aquí baix i no hi havia més música que ràdio, i en comptades ocasions, no? El diumenge al dematí, que donaven les transmissions per la Nacional d'Espanya, les donaven des del Palau de la Música, quan dirigia Eduard Toldrà i tocava Gaspar Caçadó i Adrià Sardó, Rafael Ferrer, tota aquesta gent, i ella també tocava algunes vegades solista. Jo els sentia allà, i llavors quan vaig anar a Barcelona a l'any 59, cada dematí jo anava al Palau de la Música per 5 pessetes a dalt al segon pis i veia els concerts. Veia era una pianista extraordinària, de que et transmetia molt bé tot el que estava fent, no? Ella tenia un estil molt maco perquè tenia una puresa en transmetre el so, en què donava la nota molt suelta. No donava embarrossada, donava una nota
molt suelta.
Jo, de fet,
estic totalment d'acord amb el que has dit, que era una persona pianista extraordinària. De fet, del segle passat potser és de les dones més importants
d'aquí al país,
d'aquí al país. He sentit diverses gravacions d'ella. O sigui, quan estudies, doncs, quan vols tocar Granados, per exemple, doncs t'has d'escoltar la Rosa Sabater per veure el que feia i per tenir una...
I la Suite Ibèrica també.
Jo aconsellaria que els oients que vulguin saber tot el referent a Rosa Sabater, que miressin la Wikipedia o amb el Google posessin Rosa Sabater i estaran impressionats de la història que té aquesta pianista, i que és molt important. I una cosa, així com la música normal, convencional, nosaltres la baixem del YouTube, la música clàssica es pot baixar del YouTube fàcilment? Això no ho he mirat mai.
Doncs sí.
Escoltar-la, sí. Ara jo no soc cap tècnic i no sé si es pot baixar o no, crec que no.
Però a YouTube, si jo marco un tema determinat d'un músic...
I tant, hi ha molts,
La música clàssica està tot al YouTube.
És com una biblioteca, al YouTube.
He descobert moltíssimes coses al YouTube, eh? O sigui que...
Com a la Wikipedia, que allà ho explica tot.
Sí,
però en el YouTube es troba de tot. Es troben joies realment que val la pena. I dels pianistes que has pogut escoltar, quins són els que t'agraden més?
No sé, cadascú té les seves qualitats. Llavors, no sé, jo és que quan vaig a un concert o quan escolto un CD sempre intento a veure què està, intentar ser molt sensible amb el que està fent aquella persona i entendre-ho. I des d'aquí aprendre. M'entens? Perquè, o sigui, amb l'esperit d'aprendre, sempre. Perquè, bueno, es pot escoltar de diverses maneres el que està fent algú, no? Llavors, jo sempre intento, doncs, des d'aquest punt de vista.
Sí, de totes maneres, jo no em refereixo que hagis estat a la sala escoltant-lo, sinó a través de, per exemple, el YouTube, no?
Sí.
Per exemple, si has escoltat a la Joao Pires, al piano, tocant Mozart, o bé el Mauricio Pollini, o bé el Claudio Arrau, o el Brendel, o el Xucarro, no? Clar, tots aquests... Clar, jo, per exemple, suposo que tot passa, i a més, sent de la professió i amb més sensibilitat, pots detectar més qui t'agrada més tocant els concerts de Mozart si un o l'altre, no? Perquè això passa, no?
Mm. No sé, és que no comparo la gent. Vull dir, intento copsar el que estan fent i entendre-ho, perquè tothom té una interpretació vàlida, que potser jo ho faria diferent, m'entens? Llavors, has d'acceptar que una altra persona ho farà diferent, que també estarà bé, que també serà totalment correcte. Llavors ja ens posaríem amb el que és correcte i el que no és correcte, no? O sigui, què és correcte? Doncs fer el text,
sí.
El text tal com és, diguéssim, no?
Bueno, el que et fa, el que transmet a tu més emocions, no? Per exemple, sentir un concert de Mozart, no? Mm. Amb Joao Pires, amb els Andantes, fa uns legatos que et sembla que s'hagi de trencar aquella frase, no? De que l'està allargant tant, no? I d'una manera tan suau, que sembla que estiri tant el xiclet, estirant, que sembla que allò s'hagi de partir, no? Que a mi sí, he sentit però... algun altre i aquest, pues, emociona, no? I altres, pues, que ho toquen llegint la partitura només i s'ha acabat i clar, yeah. Llavors allò no t'arriba, no?
Sí, no.
O la Rau tocant Chopin, pues, que és una, excel·lent, és una delícia,
sí,
no?
Sí, sí, cadascú té el seu... Cadascú té el seu fort, diguéssim, no? I no tothom, a veure, hi ha gent que toca molt bé una cosa i l'altra potser no tant, hi ha gent que llavors també hi ha l'altra qüestió, no? Que, a veure, és molt complicat tenir una carrera homogènia, en el sentit de que sempre estaràs al mateix nivell tota la vida. Això hi ha poca gent que ho hagin assolit. Per exemple, hi ha un cas aquí a Catalunya, no? Com l'Alicia de la Rocha, que va estar sempre dalt de tot tirant del carro. Això és realment impressionant, no? Tenir una persona d'aquest nivell en tot moment, doncs, que pots potser admirar l'Alicia de la Rocha perquè ha fet una cosa que és extraordinària.
Sí, sí. Mira, ahir precisament jo escoltava la polonesa heroica de Chopin.
Chopin, sí, sí.
Tocada primer pel Rubinstein,
uh-huh.
I després per la Marta Argerich.
Ah, bueno, són dues personalitats totalment contraposades.
Exactament.
Que no hi pots fer res, perquè cadascú és com ell.
Per això et dic que, clar, depèn de qui ho toca i qui ho toca.
Jo voldria comentar amb la Ingrid un tema que també voldria que el comentés ella i el senyor, el nostre company que està aquí fent l'entrevista, el Roman, l'opinió sobre el ballenc Anton Cardó i la seva esposa, que fan concerts junts, que és més soprano, tinc entès, no?
Mezzo soprano, sí.
La Carme Grajera.
Elena Grajera.
Perdó, Elena Grajera, perdó. Quina opinió teniu?
Doncs una persona extraordinària, perquè jo no el conec personalment, però he llegit, tampoc no l'he escoltat, ara m'haig de posar a mirar vídeos, i perquè n'hi ha al YouTube, però té una carrera extraordinària com a repertorista i acompanyant de cantants, doncs és extraordinari.
És catedràtic de cant a Madrid, t'hi entès, no?
Bueno, ell és sí. Deu ser catedràtic d'acompanyament de cantants.
Val. Molt bé.
Sí.
L'opinió del seu Roman.
Sí, sí. Home, l'Anton Cardó li van oferir ser professor al Conservatori de Tarragona i ella es va donar compte de que pels coneixements que volia tindre, per la trajectòria que volia fer de la seva professió, pues li quedava molt estret i va saltar cap a França. I va anar a França i allà va estar aprenent molts anys i quan va tornar de França estava ja molt format com a repertorista i el Miquel Sanetti el va prendre cap a Madrid per entrar a l'escola de cant.
Qui és el Miquel Sanetti?
Miquel Sanetti era un gran pianista, penso que era pianista, i a més era professor dels conservatoris, era una personalitat, no? I llavors, i ell es va fincar ràpidament a Madrid, i ella ha fet allà la seva vida, es va casar amb la Elena Grajera, que és la mezzosoprano, i pràcticament com ell va fer l'especialitat de repertorista, perquè dintre del piano pues hi ha moltes especialitats, no? I s'ha dedicat a ser repertorista i fer parella sempre amb la seva esposa.
Oh, i ell ha viatjat per tot el món, arreu del món, a les ciutats més importants, igual que has fet, inclús a Rússia, tinc entès. També mireu la Wikipèdia de l'Anton Cardó i veureu com és. Fem una parada musical i després seguim les preguntes. Aquesta peça que ha tocat, que està sonant ara, quina és, Ingrid?
Aquesta és de Goyescas, és la maja, Quejas la magia ruiseñor, de Granados. I bueno, és una peça del repertori català molt important.
Perfecte. A on vius tu? Hi ha algun lloc, alguna botiga per comprar els CDs? O encara no està? Perquè el CD
no,
acaba
no.
de sortir.
No, no, encara no, eh? O sigui, encara no. No, en principi, el CD es vendrà en els concerts,
molt
quan
bé.
Faci un concert.
Molt bé.
I es vendrà online.
O sigui que avui tenim novetat mundial del CD de la Ingrid Cosió. Això en altres és un gran honor. Volia fer un comentari, una pregunta que potser trobaràs absurda, però jo si no te la faig no me'n marxaria tranquil d'aquí. Quina opinió tens dels compositors famosos que tenen Oscars, com Ennio Morricone, que ha tingut un Oscar, James Newton Howard, que ha tingut 8 Oscars, Thomas Newman en 12 Oscars. Tenen mèrit aquestes persones per fer aquestes composicions que tenen tants Oscars? Els saps valorar?
Jo és que no les he escoltat, haig de ser honesta, però crec que per guanyar un Oscar ha de tenir mèrit. O sigui, pel fet de guanyar un Oscar, doncs és un concurs molt important en el qual doncs, si deu presentar molta gent i ha de tenir un mèrit, té un mèrit bestial, jo crec, vaja. Que llavors jo estigui d'acord amb aquesta música o els mètodes que fan servir per composar o que això ja és una altra cosa. Perquè avui en dia molta d'aquesta música de pel·lícula i de ràdio i que es fa servir actualment per propaganda, per crear una imatge de marques, tot això està fet amb ordinador, no està fet com es feia antigament escrivint la partitura. Són unes altres tècniques que també són perfectament vàlides i que s'estan creant coses molt, molt interessants.
Em diuen remartisado, uns noms així que són molt moderns i fan que surtin molt bé les cançons, efectivament, sí, sí.
Sí, vull dir, és una altra manera de fer.
Quina opinió tens de que concertistes de piano que toquen música convencional siguin molt famosos arreu del món i guanyin molts diners i els que sou en música clàssica no teniu aquesta facilitat d'arribar a tanta gent com aquests concertistes? I també parlem d'André Rieu, violinista i director d'orquestra.
Jo això ho veig bé com a promoció de la música en general, amb un públic determinat, que a veure, el públic que va veure l'André Rieu o que, per exemple, un exemple seria de pianista, el Richard Clayderman, doncs és un altre públic del que va veure la música clàssica, del que va escoltar música clàssica. Llavors el públic de música clàssica tendeix a ser un públic molt exigent i que té coneixements. Hi va molts músics, hi va gent coneixedora del tema. Llavors, amb l'André Rieu és un tipus de públic més popular, llavors és més per les masses, que no vol dir que gent que li agradi l'André Rieu no, li agradi també anar a concerts de música clàssica, també hi pot haver aquest cas, el cas d'algú així. Jo mateixa l'he escoltat a l'André Rieu i em va agradar. Però crec que és un públic diferent. El públic de la música clàssica, entesa com a música clàssica pura, doncs és un públic molt determinat, és minoritari, és més minoritari, tot i així es mou bastanta gent que va a concerts de música clàssica avui en dia, però és un altre tipus de públic a l'altre. Llavors, clar, l'altre és més popular, és un altre tipus de gent.
Sí, és que jo veig més la diferència entre el que tu dius dels intèrprets del que és la música. Perquè la música, molta música d'aquesta ara actualment ja és clàssica. Per exemple, hi ha cançons com és el Moon River, o bé el My Fair Lady, o el What's a Story, que són músiques musicals que actualment els està tocant l'orquestra Ciutat de Barcelona i els estan tocant grans orquestres. No?
Sí,
i una cosa és que aquesta música la toqui les grans orquestres i l'altra cosa és que la música clàssica la facin músics en què porten el micro enganxat al violí o que facin orquestres així doncs, més aviat populars i facin versions doncs, que puguin agradar a gent que no és un públic de música clàssica, sinó que és un públic ja d'una música més lleugera. No? I aquesta és la diferència. No? Jo trobo que hi ha música de pel·lícules i música de musicals que tenen una gran qualitat. Hem vist pel·lícules molt, molt maques que per exemple Casablanca o pel·lícules com és ara el de Seguino con Diamantes o pel·lícules del Sinatra no sé, que tenen una música que actualment jo veig que ja els estan posant en concerts de música simfònica i inclús per orquestres, no? Aquest any mateix, aquesta temporada l'Orquestra Ciutat de Barcelona ha dedicat concerts al West Side Story i a concerts de música de pel·lícules, sí que bueno, no tenen res que empejar a moltes músiques que hi ha que s'estan tocant en concerts de les grans sales de
música. Sí, jo crec que avui en dia hi ha un esforç per part dels programadors de música clàssica per poder connectar amb les audiències amb un ventall més ampli de gent. Llavors, per això jo crec que s'estan fent programes
estan
com
obrint,
els que s'estan obrint.
Sí. Tu com ho veus la pedrera dels pianistes que estan pujant ara? Estan millor preparats que abans?
Jo crec que hi ha molt nivell.
Sí.
Jo crec que hi ha molt nivell. El que passa que ha de ser... és complicat, a veure. O sigui, com he dit abans, doncs hi ha gent que dura tota la vida, hi ha gent que dura un temps, hi ha gent que canvia les prioritats. És complicat. Vull dir, el piano t'ha d'agradar molt.
S'ha de treballar molt, necessites molta dedicació, moltes hores, molt de sacrifici.
És sacrifici.
I després els concerts estan mal pagats.
Bueno.
Sí, no.
Sí, no,
és un, no estan, estan mal pagats. A no ser que siguis un Mauricio Pollini o siguis una gran figura, els altres estan mal pagats. Si és a base de guanyar un premi com és ara el paper de capellades, de música de capellades o els juguetes musicals, això, que llavors amb un preu que et paguen relativament baix, però t'ofereixen 10, 15 o 20 concerts, que amb això et compensa una mica per anar repetint concerts pels diferents pobles, no?
Yeah.
Però la cotització dels músics no és el que hauria de ser per l'esforç i els estudis que requereixen. Mira, només et diré un exemple. Els concerts que fan aquí per Sant Joan, d'aquests conjunts que venen musicals, que els fan amb entrada lliure per tothom i van tots els joves això. El pressupost d'un d'aquests concerts és el mateix pressupost que nosaltres tenim tot l'any per 20 concerts.
Li puc posar un exemple. El Javier Gurruchaga de l'Orquestra Mondragón va estar aquí fa un parell d'estius per Sant Joan i cobrava 10.000 euros. Ja. Què li sembla? Això en comparació amb els concertistes de piano, no, em sembla que, clar,
no estem a aquesta lliga, no.
Bé, ell i el grup, com és lògic, sí, són, sí, que han de cobrar, però 10.000 euros i un artista d'aquest estil cobren així. El Sirex, que és un grup musical que de Barcelona, que porta més de 50 anys al d'això, està actuant cobrant 18.000 euros per actuació o com a mínim 6.000 euros i alguna vegada han actuat per taquillatge, això ho sé d'una forma real, eh? O sigui que la cosa és així. Podria preguntar si tens algun antecedent familiar amb el tema de la música?
Bueno, tinc un cosí de la meva mare que és promotor de jazz, que és el Valentí Grau.
Molt bé, molt bé.
Llavors el Valentí Grau és un dels promotors i impulsors del Festival Internacional de Jazz de Terrassa.
Molt conegut, sí, sí.
I també actualment és part de la junta directiva, diguéssim, del jazz, de la nova Jazz Cava de Terrassa.
Perfecte. I parlant de jazz, què opines de... Abans has dit que sorties amb els teus amics i amigues per desconnectar una miqueta del tema de sempre, de la música.
Sí.
Aneu alguna vegada a veure concerts de gospel, de jazz, de blues, de soul, de funky?
Sí, tant.
O inclús de rock?
Mira, a Terrassa fan la jam session. A mi m'agrada anar especialment així per relaxar-me i d'allò, jam sessions que fan a Terrassa, i quedem amb alguna gent i anem allà a escoltar-ho.
Queda una cosa per descobrir en el món del piano?
Sempre estàs descobrint coses. Sempre estàs aprenent i cada dia vas canviant, també canvies com a persona, vas evolucionant i sempre estàs aprenent. Sí, sí.
Aniràs especialitzant en un estil o en uns autors concrets o continuaràs abarcant molt?
És que clar, abarcant molt tampoc, o sigui, jo tinc unes peces de repertori que el vaig ampliant a poc, el vaig ampliant, però tinc unes peces de repertori que vaig tocant que abarquen varis períodes musicals. Llavors tampoc no conec totes les peces de tot el repertori, perquè el repertori de piano és molt gran, és molt, molt, molt gran. Llavors... sí que continuaré doncs aprenent noves composicions i continuant doncs el que he fet fins ara, vaja.
Molt bé.
Quin és el perfil dels seguidors de la música clàssica i de la música que fas tu? Són gent gran, gent jove, més homes, més dones? Com diries que són?
És que depèn molt de qui, de per què s'organitza un concert. Jo sempre ho dic, que la persona que organitza un concert ha de saber per qui l'organitza, per qui l'està organitzant, quin públic tindrà. Llavors, això és el que varia. Per exemple, jo he notat que aquí a Europa, en general, el públic que ve és més, diguéssim, són més jubilats, gent més gran. En canvi, per exemple, el que és a Sud-amèrica, que he anat a tocar bastant, el públic és més gent jove, és curiós.
Molt bé, sí, és curiós, sí.
És una de les coses que a mi sempre m'ha xocat, que vingués tanta gent jove allà a escoltar música i tenen molt interès amb les coses culturals, doncs hi posen molt interès i moltes ganes.
Tens un representant per si una vegada dius, bueno, jo vull contractar la Ingrid a fer el concert doncs de tal festa que es fa a la ciutat de qual lloc de Catalunya, han de contactar amb una persona determinada o han de fer tu directament a través del Facebook?
Poden fer tant directament amb mi a través del Facebook com, bueno, ara mateix no tinc representant, ara mateix no el tinc, però tornaré a engegar el tema d'aquí poc.
Si n'hi hagués un de bo, doncs, que s'ofereixi, que estigui introduït, doncs que realment podries agafar un representant que fos bo. Eh?
Sí, bueno. Sí.
Però ara que ella disfruta els concerts sense representant, que això té molt de mèrit, també.
Sí.
Perquè ella ja dic, 5 hores al dematí practicant, la tarda classes i després concerts, o sigui que no té temps d'avorrir-se.
No tinc temps,
tens
no.
Una vida bastant...
No, ja has vist que...
No, una vida bastant agitada i donem les gràcies que hagi estat aquí perquè realment està ocupada. Jo ja no em quedaré més per preguntar-me, li deixo al senyor Galimany si vol fer alguna pregunta més i anem acabant el programa.
No, moltes gràcies, només que desitjar-te que tinguis molts èxits i que continuïs amb aquesta línia i que no et fiïs massa dels representants.
Moltes gràcies.
Bueno, jo agraeixo moltíssim a la Ingrid Cusidor, que ha sigut un honor que sigues a nosaltres, una de les millors concertistes de piano de música clàssica del país, i el meu company, Roman Galimany, un expert en música clàssica, que sentir-lo parlar els tots dos i conversar és un aprenent de música clàssica. I ja tenim la sort, dintre unes setmanes, de tindre aquí al Vallenc el gran Anton Cardó, un concertista de piano, i la seva muller, que és mezzo soprano, i també m'ajudarà a fer preguntes perquè ell coneix molt bé aquest món i crec que quedarà un programa tan maco com aquest. Bueno, per la meva part, res més, moltes gràcies a tots vosaltres. Vull donar les gràcies al pare de la Ingrid Cusidor, que ens acompanya aquí també, a la Ingrid, si vols vindre d'aquí un any o dos anys a presentar un altre CD, aquí tens la emissora oberta, i també podem dir una cosa, que si amb alguna emissora li vol fer una entrevista per... igual que aquesta, per presentar el CD, es posi en contacte amb ella al Facebook, que té 2 o 3 perfils, i ella, amb molt de gust, molta desentelació, anirà a l'entrevista personalment.
Molt bé, gràcies a tots.
Gràcies, senyor Roman Galimany. Fins a la propera. Experiències de la vida, un programa que cada setmana el teniu a internet i que procurem que sigui ben variat i que sempre puguem aprendre coses. Gràcies al nostre control, Toni Escode, que ha estat aquí molt atentment i gràcies a ell se sent això perfecte. Moltes gràcies i fins la propera setmana.
Experiències de la vida. Un programa setmanal d'entrevistes, medicina i salut, oficis diversos, aficions variades. També ens visitaran persones de diversos llocs del món, però que viuen i treballen amb nosaltres, que ens explicaran què els fa tan interessants. Ens acompanyaran empresaris, esportistes variats, metges i sanitaris, escriptors, artistes i moltes més personalitats. Idea, guió i presentació amb Josep Maria Claravall. Això és Experiències de la Vida.